Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. I quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Moltes gràcies per compartir aquesta primera passa del nostre Tot anirà bé de Ràdio Estel. No em diguin que el dia d'avui no ens ha portat alegries. D'entrada és divendres, el que sempre és una magnífica notícia. I d'altra banda, tenim unes temperatures que conviden a sortir de terrasses a gaudir del sol en la cara, clarament, no? La gran pregunta, lògicament, és si aquesta situació la tindrem també el cap de setmana. Sortim de dubtes amb en Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni. Bona tarda. Pocs canvis en la situació meteorològica de cara a les properes hores, tot i que la novetat del dia d'avui és el vent del nord, que està bufant als dos extrems de Catalunya. Tramuntana i mestral de moderats a forts, als dos extrems del país, a Costa Brava, també Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, que anirà desapareixent durant les primeres hores de demà. I a banda d'això, doncs hem de continuar parlant un dia més del sol i d'unes temperatures molt contrastades, ambient força fred al matí, amb glaçades intenses a l'interior per litoral i Pirineu, i en canvi de dia un ambient més atemperat amb màximes que avui es mouen entre els 12 i els 16 graus. De cara al cap de setmana, pocs canvis, hem de continuar parlant de sol, el vent del nord que desapareixerà a poc, i les temperatures que pujaran de cara a dissabte baixaran diumenge, però en definitiva canvis poc importants. De cara a començaments de la setmana que ve, la situació no variarà gaire.
Tots són bones notícies, doncs. Gràcies, Jordi. L'actualitat d'aquest últim divendres del mes de gener ens dona a escollir diferents temes per formar la nostra portada del dia. Podríem parlar, per exemple, que és el primer dia sense restriccions i que el passaport Covid a Catalunya ha passat a la història de cara a accedir a restaurants, gimnasos i demés. En aquesta mateixa línia podem també fer referència a les declaracions que ha fet avui mateix la ministra de Sanitat del govern espanyol, Carolina Darias, tot assegurant que ja hem superat el pic d'aquesta sisena onada, tot i així sembla que encara ens haurem d'esperar per poder-nos treure la mascareta al carrer. També la portada del dia ens fa obrir els ulls al món després de les declaracions del president dels Estats Units sobre el conflicte a Ucraïna. Joe Biden ha parlat avui que no es pot descartar que Rússia envaeixi l'antiga República Soviètica el mes de febrer, i això ha passat el mateix dia en el que el president francès s'ha trobat amb Vladimir Putin per tal d'intentar rebaixar la tensió que hi ha en aquests moments. I a casa cal destacar també l'anunci que ha fet aquest matí el govern de Catalunya, que obligarà mestres i professors a tenir el nivell C2 de català a partir de l'any 2024, notícia que sembla que no ha caigut massa bé en la comunitat educativa. I com és divendres, i com ens agrada començar el programa amb bones notícies, avui hem decidit fixar-nos a les Galeries Maldà de Barcelona, que acolliran a partir del 3 de febrer i durant 9 dies la Harry Potter Book Night. Es tracta d'una nit màgica, lògicament, que va néixer el 2014 al Regne Unit amb l'objectiu objectiu d'incentivar la lectura. I poca broma, perquè l'última edició de Barcelona va congregar a 8.000 persones, fans, lògicament, del famós Mac. Ismael Álvarez, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, Toni. Buenas tardes, què tal?
Buenas tardes. Ismael Álvarez és encarregat del Departament de Comunicació i Xarxes de Reino de Juguetes. És l'empresa que porta justament la botiga de Harry Potter a les Galeries Maldà. Ismael, cuéntanos qué es esta Harry Potter Book Night.
Pues magia en estado puro es lo que es la Harry Potter Book Night. Es un evento que se hace ya aquí en Barcelona, la estamos haciendo desde hace ya 4 años. Y se hace para incentivar lo que es la lectura de los libros de Harry Potter. Ahora, además, que se cumplen 25 años, el 25 aniversario del primer libro de Harry Potter.
Claro. Ismael, 25 años significa que la celebración es más grande que nunca.
Increíble, claro. Imagínate, si ya cada año, cuando hacemos la Harry Potter Book Night, esto es una fiesta mágica, por así decirlo, pues imagínate ahora con el 25 aniversario. Además, la temática de este año es la de viajes mágicos. Ajá. ¿Qué mejor viaje que el que nos ha hecho pasar Harry Potter durante todos estos años?
Vale, y entonces yo voy de repente a Galerías Maldá una noche de estas, ¿y qué es lo que pasa a partir de ahí?
Pues bueno, primero que tienes que venir bien ataviado. Eso es
Ya me lo empezáis a complicar un poco esto.
No es tan complicado, ¿eh? Los fans además lo tienen claro.
Sí, sí.
La varita no puede faltar, vale. Porque todo buen mago tiene que traer su varita, su uniforme y demás.
Vale.
Y prepararse a pasarlo muy bien.
Vale.
Evidentemente hay lectura, lo que pasa que desde Reino de Juguetes, que siempre la armamos así un poco, pues hacemos una especie de espectáculo teatral en el que el visitante pues se siente pues como si estuviese en el mismo Hogwarts.
Qué bien. Bueno, ¿con comida incluida? Digo, aquellas escenas del comedor y esas cosas, ¿o no?
Sí, no se come. Evidentemente no hay comida para comer.
Sí.
Y menos en estos tiempos que corren.
Bueno.
Pero sí, tú nada más entrar... Ya tienes ahí el gran comedor y además hay que saber, vamos a darlo así en primicia,
sí.
Cada persona, los que vienen tienen que saber a qué casa corresponden, pues que no se preocupen, que el sombrero seleccionador ya claro. Está esperando para decirles a qué casa corresponde.
Vale, y si uno no quiere ir a Slytherin, debe pensar con fuerza en cualquiera de las otras, ¿no?
Efectivamente, dice que el sombrero seleccionador hace caso a lo que uno realmente siente, pero bueno, este sombrero es un poco travieso, ¿eh?
¿Ah, sí? Pues a ver a qué tipo de casa nos llevas. Ismael, nos pasaremos a ver esta Harry Potter Book Night. Nos ha gustado mucho la iniciativa. Vamos a ver si superamos esa cifra de los 8.000 asistentes, 8.000 vagos que... Magos que varita en mano se presentaron...
Y vagos, ¿eh? También los...
Vagos también. Me imagino que había de todo, según la casa. Ismael, muchas gracias. Un abrazo.
Nada, a vosotros.
Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Doncs d'aquesta manera, amb un somriure, hem volgut situar doncs, aquesta primera passa d'aquest divendres 27 de gener de 2022 del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Hola, Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Què passa avui en aquest programa, Núria?
Doncs una de les primeres veus que escoltarem en aquesta edició del Tot anirà bé serà la de l'infermer Carlos Blasco. Actualment treballa a la UCI de l'Hospital Germans Trias de Badalona, però tot i això segueix tenint temps per crear contingut a les seves xarxes socials i també tocar el piano. I per si fos poc, fa només 2 dies que ha publicat el seu primer llibre, Trinxeres de la UCI, un llibre on ens fa partícips de totes les seves experiències a l'hospital, això sí, amb un toc d'humor i el somriure com a grans protagonistes. A partir de les 4, descobrim quina és la millor teràpia de Carlos Blasco per viure una vida més feliç aquí, al Tot anirà bé. Per cert, que avui és divendres i això significa que ens visita el professor en Economia Gonzalo Bernardos. Avui ens vol parlar de les bones dades de l'evolució que l'any 2021 ha deixat en el mercat de treball. Quin ha estat el col·lectiu que n'ha sortit més beneficiat i quants llocs de treball generarem el 2022? Doncs sortim de dubtes, com dèiem, a partir de 4:45 amb Gonzalo Bernardos. Més coses. A les 5 volem parlar d'aquelles persones que han deixat la ciutat per anar a viure al poble i que no són poques. De fet, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, la pandèmia ha provocat un creixement del 20,5% de la població als municipis rurals. Què tenen aquests indrets perquè cada vegada siguin més demandats? En parlarem amb l'investigador de l'estudi, Miquel González, i també la Blanca Turà, una dona que ara fa gairebé un any va decidir fer un gir radical a la seva vida i anar a viure a un poble de poc més de 300 habitants. I per posar el punt final al programa d'avui, escoltarem la veu del propietari de la pastisseria Canal Lluís Estrada. Perquè a menys de 48 hores de que se celebri el Dia Internacional del Croissant, volem preguntar-li quina és la fórmula per elaborar el que ha estat considerat com el millor croissant de mantega d'Espanya durant 2 anys. I com sempre, també tindrem temps per obrir les portes de la nostra secció I si marxés la llum, amb Sergi León I en Jordi Díaz, que com cada divendres arriba amb un dels seus anuncis més surrealistes.
Per què seran tan bons els croissants? A veure si ens ho saben explicar en la part final d'un programa que té molt de recorregut per endavant i que, lògicament, necessita sentar les bases de per on va l'actualitat abans no arribi la nostra tertúlia, que avui compta amb en Joan Sabater, l'Elisabet Ortega I l'Ivan Contés. En uns minuts parlarem de tot plegat. Com sempre, Judit Caselles. Bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Per on va l'actualitat del dia, Judit?
Doncs mira, avui la ministra Carolina Darias ha assegurat que les dades sobre la pandèmia a Espanya indiquen que s'ha arribat al pic de la 6ª onada. Tot I així, ha demanat prudència I ha recordat que la mascareta al carrer continuarà sent, de moment, imprescindible. En economia, l'economia espanyola va tancar el 2021 amb un creixement interanual del PIB del 5%. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, es tracta de la major crescuda registrada en 21 anys. En cultura, l'escriptora Empar Moliner ha guanyat el 42è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la Benvolguda. L'obra parla sobre el pas del temps, la drogodependència de la maternitat I la caducitat de la vida artística. I en esports, la Fiscalia Provincial de Barcelona obre una investigació per comprovar si Josep Maria Bartomeu va cometre irregularitats comptables quan era president del Barça. La investigació comença arran de la querella que va presentar l'actual junta.
Des d'aquí li volem enviar una forta salutació, una gran abraçada, un petó I les nostres felicitats a l'Empar Moliner, que s'ha endut, doncs, aquest premi Ramon Llull, a veure si un dia d'aquests ens ve a fer una visita. Joan, gràcies.
Gràcies. Bon
cap de setmana.
Igualment.
Adéu, les 3 I 11 minuts, un cop d'ull al diari digital. Per parlar de què, Núria?
Mira, doncs avui una de les grans protagonistes dels digitals és la Minnie Mouse, I és que per primera vegada en gairebé un segle, Minnie Mouse vesteix amb pantalons. L'emblemàtic personatge de Disney estrena un vestit jaqueta blau que ha creat la dissenyadora Stella McCartney I que ja ha despertat controvèrsia sobretot a les xarxes socials I també als mitjans de comunicació dels Estats Units. El personatge de Minnie, recordem, creat el 1928, ha portat durant anys un icònic vestit vermell I blanc, però ara, com dèiem, Disney li ha volgut donar un gir de tal manera que ha passat de vestir l'icònic vestit vermell I blanc a portar un vestit jaqueta blau. La companyia ha volgut fer coincidir la nova imatge de la ratolina amb el Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, I també amb la celebració dels 30 anys de Disneyland París. La dissenyadora britànica Stella McCartney ha explicat que el vestit jaqueta blau vol ser un símbol de progrés per una nova generació, però, com t'explicava abans, Toni, l'anunci ha estat rebut de manera molt crítica, sobretot als Estats Units. Una de les comentaristes polítiques de mitjans destacat com la Fox News ha afirmat que l'estan fent més masculina I que posar pantalons a la Minnie Mouse és un intent de destruir l'estructura de la nostra societat.
De fet, tractant-se de Minnie Mouse, no hauria de portar una minifaldilla?
Minifaldilla, doncs...
Per exemple,
ara,
no ho sé.
Ara sembla ser que no. A tot això, les xarxes també han dit la seva I el canvi ha agradat a molts usuaris, però també n'ha indignat a d'altres. Alguns, perquè creuen que atempta contra la genuïtat del personatge I els valors més conservadors vinculats a l'estètica femenina, I d'altres ho han criticat perquè pensen que tot plegat és una maniobra de distracció de l'empresa per fer veure que s'adapta als nous temps.
I a mi que m'és igual. Escolta'm, I ara de què parlem?
Ara parlem d'Iñaki Urdangarín, perquè després de que a principis de setmana es veiessin les primeres imatges passejant en actitud carinyosa, podem dir, amb una altra dona I el matrimoni de la infanta Cristina I l'exduc de Palma comuniqués, doncs, que havien decidit de comú acord I rompre la seva relació matrimonial, arriba la tercera part. L'advocat d'Urdangarín, Mario Pascual, ha assegurat avui que no és un divorci, sinó que s'han donat un temps. Segons destaca el Nació Digital, per ara no hi ha cap document de separació signat, més enllà del comunicat en el qual subratllaven que el compromís amb els seus fills quedava intacte, I el text, segons l'advocat, es va acordar de mutu acord I l'objectiu principal era, doncs, que quedés molt clar que són capaços d'arribar a acords.
Estava pensant, estic rient perquè estava pensant que hi ha dies que li podríem dir alguna secció del programa, notícies que ens són igual.
Però
està bé, està molt bé. I què més, Núria?
Mira, avui per acabar et vull parlar de la Rosalía perquè continua compartint avançaments del seu tercer disc Motomami. Perquè fa més de 2 setmanes, I ho vaig explicar un dia aquí als digitals, va rebre atacs a les xarxes socials després de publicar els teasers de Candy I Entai. De fet, aquesta última cançó es tornava viral per incloure frases com Te quiero ride en mi bike, una frase que ha estat objecte de mofes I paròdies. I, de fet, alguns usuaris van arribar va qüestionar que si aquestes cançons marcarien el rumb del tercer disc de la catalana. Doncs bé, contestant a tots aquells que es preocupaven perquè Motomami estigués anant exclusivament pel camí de l'urbà, la cantant ha compartit un brevíssim avançament de Bolerías. I aquest avanç ha estat, ara sí, molt ben acollit pels seus fans, que han deixat comentaris com Rosalía cantant Flamenc és la millor. Així doncs, després de tant de rebombori pels avançaments anteriors, sembla que Motomami al final pues, està ben rebuda. Està,
no, sona molt bé.
I tant que sí.
Núria, gràcies.
Gràcies a
Fins
tu.
D'aquí una estona. Ara farem una pausa. Quan tornem de la pausa, obrirem la tertúlia d'Que tot anirà bé, avui amb Joan Sabater, Elisabet Ortega i Ivan Condés. De seguida, a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
MasOmega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, MasOmega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana MasOmega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu MasOmega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de MasOmega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I passen dos minuts d'un quart de quatre i ja, ara sí, obrim la tertúlia d'aquest Tot anirà bé de Ràdio Estel. Avui és divendres, és 27 de gener i Elisabet Ortega, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Fa una tarda que podríem estar perfectament fent la tertúlia, una terrasseta, no?
Doncs estaria molt bé aquí amb una canyeta o alguna cosa, sí.
Una canyeta també, eh? Jo la canyeta millor a partir de les 6, perquè com comencem a fer canyetes... Si ja dic tonteria, Joan Sabater, bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda. Tu no dius mai tonteria.
Jo, de tant en tant, perquè tu, has d'escoltar més el programa, que de tant en tant se me'n va una mica, això. I això sense canyes. Com comencem a posar canyes, ens treuen el programa, directament. Joan Sabater és president d'Esquerra a l'Eixample. Ivan Condés, bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda.
És conseller districte per Junts. Mm-hmm. Que bé, no?, aquesta temperatura que ens recorda sí. Que en quatre dies tenim la primavera tocant, no?
Ens sumem primavera. A més, hem tingut un hivern relativament rigorós, no? Segurament propi del canvi climàtic no estàvem acostumats. Ah. Ha sigut una mica dur, però ja en suma primavera és una delícia, sí.
Sobretot perquè, a més, després d'aquests mesos que han estat feixucs, no, Elisabet, ara sembla que efectivament comencem a veure el final de tot plegat, no? I dic de tot plegat perquè hi ha alguns titulars avui que ens ha creat molt l'atenció. Mireu, tinc la Vanguardia oberta. Mm. L'increment de contagis entre menors, la bona notícia que anuncia el començament de la fi. Mm. Imagino que aquí estem barrejant dos conceptes. D'una banda, els alts graus de vacunació que tenim a casa nostra i, de l'altra banda, el fet que hi ha molta gent no vacunada que, en ser positiva, agafa la immunitat, no?
No, la veritat que estàvem parlant ara mateix a la sala d'espera, com tothom, suposo, a casa seva, amb els amics o tal, del tema de la pandèmia, no?, com ha sigut aquest Nadal. La veritat és que és difícil trobar una família no tinguin casos de positius i, clar, tot el que puja ha de baixar en algun moment i estem contents que comenci ja ara amb el dia que fa, no?, la setmana aquesta també que ha fet una miqueta més de fred, ara que sembla que podem sortir més al carrer, que fa un bon dia, a veure si són bones notícies i s'estabilitza la baixada.
Que sembla que efectivament tot dir que ara portem 3 dies consecutius de baixada. Joan, vaja, que ens està movent dins les previsions.
Sí,
no?
Sí, sembla que les dades són raonablement bones, que la situació als hospitals es va mica en mica estabilitzant, encara que el personal sanitari encara ens avisa de que vigilem, no? De que encara potser estem potser precipitant-nos amb alguna mesura, però sembla que tot ja comença a rotllar, no? Els de l'oci nocturn, encara preocupats, perquè encara els hi falten dues setmanes, que per ells se'ls hi faran molt llargues després de tot el temps que porten amb el tancament, però bé, mica en mica jo crec que es tracta d'anar recuperant l'activitat econòmica i la normalitat a tots els àmbits.
Què dius, Ivan?
Sí, no, mira, aquell matí llegia declaracions de Maria Neira, que és la directora de Salut Pública de l'OMS, de l'Organització Mundial de Salut, i el missatge era relativament optimista, amb tota la cautela, però deia que segurament ja seria endèmia a finals d'aquest any, que tenen previsions que cap a juny i estiu el 70% de la població mundial estigui vacunada, per tant, tot i les precaucions i que hem de mantenir doncs, certes actituds, pinta bé. També hem de ser precavuts perquè l'octubre pintava igual de bé, eh? O sigui, ara esperem que no hi hagi cap més variant i que ens sortim d'aquesta, perquè tots en tenim moltes ganes.
Això és el que tenim tots, ganes, efectivament, sí, de que això s'acabi, sí. Que tingui raó l'Ivan amb el seu pronòstic. En qualsevol cas, avui acabarem la setmana saludant la mateixa persona a la que va estar també amb nosaltres dilluns, perquè entenem que és interessant tenir el punt de vista científic, el punt de vista de la gent que en sap de debò sobre aquestes qüestions, i és per això que torna a la sintonia de Ràdio Estel el senyor Jeffrey Lazarus. Doctor Lazarus, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. És el cap del grup de recerca de sistemes de salut i codirector del programa d'infeccions víriques i bacterianes d'Ace Global, que, com saben, és un centre impulsat per la Fundació La Caixa. No? Ens ha creat l'atenció, senyor Lazarus, aquest titular, no?, de com l'increment de contagis entre la gent jove, en contra del que podria semblar, pot ser positiu, no?, perquè d'alguna manera podria precipitar el final de la pandèmia, no?
Bueno, ojalá que fuera así. De cierto punto de vista epidemiológico, pues diríamos que si hay muchos infectados ahora, tendríamos menos luego. La cosa es que con cada variante se está notando que no se protege seguramente contra la variante que viene. Y como no sabemos si vamos a tener otra variante, no es seguro que vamos a estar protegidos.
Yeah.
Y a la vez ponemos la salud en riesgo de mucha gente, que sean jóvenes o mayores.
Claro.
Hay el COVID persistente que hemos comentado antes, Y hay gente que todavía terminan en el hospital, en la UCI, y que mueren.
Ya, o sea que vamos a intentar sonreír, pero como apuntaba Iván Condés hace un momento, con los dedos cruzados, ¿no?
Es con los dedos cruzados, exactamente así. Es mucho riesgo y hay cosas que entiendo que tenemos que hacer cambios, que hay mucha de la población muy frustrados y agobiados, pero dejar a la gente infectarse como es el plan ahora en Dinamarca,
yeah,
para mí no tiene mucho sentido, y sabemos que mucha gente, muchas familias y comunidades van a sufrir mucho y no sabemos si nos va a proteger luego. Hemos tenido mucho, vamos a decir, no voy a decir suerte, pero estamos beneficiando de que la gran mayoría de la población está vacunado. Uh-huh. Y la población más vulnerable tiene su dosis de recuerdo. Por eso no estamos sufriendo tanto con el Omicron.
Claro, hay un par de cosas que no acabamos de entender. Vamos a ver si usted nos alumbra un poco, ¿no? La primera es, ¿cómo es que estamos quitando todas las medidas y, sin embargo, debemos seguir llevando la mascarilla por la calle? ¿Usted qué piensa?
Bueno, llevar la mascarilla en la calle no tiene ningún sentido. Hay ciertos momentos, si estás en un gran grupo y no estás moviendo, o en una terraza hablando con gente desconocida mucho tiempo, pues tiene sentido, porque aunque esté fuera hay poca ventilación, pero andar por la calle, pues eso no sirve para nada. De hecho, hay esa broma que está circulando en que hay gente adentro de un restaurante comiendo, claro, sin mascarilla, y uno va a la calle y dice, oye, tener mucho cuidado cuando salga, que no es así. Este virus se está transmitiendo casi siempre en interiores mal ventilados.
Y la otra cosa que nos ha llamado la atención es que en Cataluña, a pesar de ser uno de los lugares con más restricciones durante estas semanas en toda España, hemos visto que el grado de incidencia, por ejemplo, en las UCIs, es de los más elevados del Estado. ¿Cómo puede ser eso?
Bueno, hay que comparar los números bien, porque cada día está cambiando mucho. Hace 3 días bajó 18 casos en un día, y hay que saber si esa gente salen porque se ha mejorado su salud o si se han muerto. Ya. También algunas de las restricciones que tenemos en Cataluña no sirven para mucho. Bueno, la mascarilla en la calle que está por toda España, pero también un toque de queda de la 1 a las 6 de la mañana que realmente no está preveniendo mucho. Yeah. Así que es difícil comparar y las diferencias entre comunidades autónomas no están tan
No son tan grandes como puede parecerlo, ¿no? Y una última cosa, simplemente, lo digo de cara a la gente del sector del ocio nocturno. ¿Es tan importante que continúe cerrado el ocio nocturno 15 días?
Bueno, yo creo que no sirve para mucho ya que están abiertos los restaurantes. Yo soy partidario del certificado COVID. Uh-huh. Con un test negativo o con doble dosis, pues que se puede entrar. Yeah. Y en Cataluña, por ejemplo, lo tenemos para restaurantes y bares, no porque chequean siempre, pero lo tenemos en principio, pero no lo tenemos para cine, teatro y, yeah, y luego, que no entiendo, y el ocio de nocturno está cerrado. Yo creo que hay que pensar en cómo mejorar la ventilación en esos lugares, pero por mí deberían abrir pronto, pero con precauciones.
Claro. Señor Lazarus, un placer, como siempre, escucharle, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Adiós.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós.
Què penseu del que acabem d'escoltar? Són molts temes, evidentment, són d'aquells temes que tots tenim opinió, no? Perquè ara sabem molt tots de ciència. Mm-hmm. És veritat que tots en sabem de ciència. Vosaltres com veieu tot això? Joan, comences tu.
Bé, a veure, d'entrada, que dins de la comunitat científica, dels que en saben, ara cada vegada més comences a sentir veus una miqueta més
discrepants.
Discrepants. És a dir, a veure, hi ha una certa, evidentment, un cert consens amb la vacunació, per exemple, però sí en què no saben ben bé què esperar de l'evolució de les noves variants, no? Com ens deia ara l'expert, clar, vull dir, ara podem començar...
Sabem del que hi ha, vaja.
Exacte.
No del que hi haurà.
Efectivament, no? I per tant, això és, jo crec, la gran incògnita, no? I d'altra banda, una miqueta, com precisament aquesta incògnita és tan gran, també es comencen a qüestionar la necessitat de determinades mesures que penalitzen molt en general el conjunt de la població, no? Una mica de la sensació de dir, escolta, en la situació que estem ara tot això que fa servir abans, potser ara ja no cal, no? M'ha cridat l'atenció que defensés encara el passaport Covid, no? Perquè precisament és un dels temes que ha tingut més polèmica i que ara està caient i que encara hi ha algun expert, no? Dins del comitè d'experts, per exemple, que encara recomanava que s'hagués seguit mantenint, no? Però bé, no sé, la veritat és que ara mateix torna a haver un cert desconcert sobre l'evolució futura, eh? I sobre l'oci nocturn, jo crec, francament, que hi ha pocs arguments per mantenir-lo tancat ara mateix.
A mi em crida l'atenció el tema de la mascareta al carrer, perquè parles en què parles, aquí sí que hi ha unanimitat, que al carrer la mascareta no serveix pràcticament per res. Elisabet?
No, sí, és que la veritat que gairebé ningú la porta al carrer, perquè és que ja en aquestes alçades ja tothom tenim tanta informació i sabem què hem de fer per vindre a infectar-se, que llavors sabem que creuar-te al carrer un segon amb una persona no hi ha risc. Hi ha risc si te quedes assegut amb una persona molta estona, esteu parlant, esteu intercanviant, no? Massa temps a l'espai, però al carrer caminant no hi ha cap problema. Abans li van comentar que, clar, és que el tema de la vacunació als països en desenvolupament, no? Aquesta és la clau, perquè nosaltres podem estar ara cada 6 mesos agafant una vacuna, però si hi ha una nova variant que s'està formulant en un altre país on no tenen població gairebé vacunada, llavors hem de començar a pensar que potser per protegir-nos tot el món hem de començar a fer que aquests països tinguin accés directe a vacunes i que no se'ns caduquin aquí a Espanya, que crec que van dir ahir 1 milió, sí, no sé quan, una quantitat.
Si em permets, t'ho dic perquè aquest és un tema que vam parlar en el programa, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè efectivament un pensa, doncs, les vacunes que s'obrin d'un lloc, que les portin a un altre, i després descobreixes que no. O sigui, descobreixes que els països han d'estar preparats també per distribuir les vacunes, que no és tan fàcil com només portar la vacuna i ja està. Sí. És que has de dotar els països de tota una sèrie de mitjans que els hi permetin distribuir i dur a terme, no?, aquesta acció. Això és interessantíssim des del punt de vista de la cooperació internacional, de que mirant cap al futur, no?
Sí,
com
sí,
hauríem,
no? Sí.
De tirar endavant això. Mira, si serveix per garantir uns mínims a tot arreu, seria meravellós.
Sí, totalment. I, per exemple, hi ha la immensa dificultat d'alguns països, per exemple, del Sahel, que l'estat és fallit, o que la pobresa és extrema, que no tenen infraestructures, en què tu saps positivament que no vacunaràs el 70% de la població.
Clar, clar.
Parlem d'Uganda, parlem del Txad, parlem de Somàlia, per tant, el desig està molt bé, però després la realitat de certs parts del continent africà, per exemple, et posa de peus a terra.
No. Que complicat és tot això, eh? A veure si se'n va d'una vegada. Digues.
Però també és veritat que, mira, que si estàs una miqueta també atents, et fixes també que cada dia estan sortint coses noves. L'altre dia vaig veure que hi ha un xiclet, que sí, és un xiclet anticòvid, que tu el tens a la boca i et fa com un gel hidroalcohòlic a la mà, no? Llavors et neteja la boca i fa que tu no expulsis el virus.
Ah, que interessant això,
sí,
no?
Sí, sí, a part és una patent aquí catalana, eh? Que,
xiclet anticòvid, m'agrada.
Sí, no, ara no te sé dir ara...
No, els hem de buscar.
El nom exactament no sé, però que ja et dic que... Doncs hem de buscar-los. I després també vaig escoltar ahir a la ràdio que havia un noi de la universitat que ha fet un xip. Te'l poses al mòbil, no sé com, de veritat, perquè jo no, a vegades no sé ni com ficar els AirPods, llavors no sé com fiques un xip al mòbil, ¿vale? Però que llepes la pantalla...
Llepes
la pantalla i et diu si ets positiu. Mm-hmm. Clar, a veure, si podem començar a avançar també a sistemes que no només per aquesta pandèmia, perquè i les que vindran.
No per això.
Clar, si podem començar a fer ja una base de sistemes per poder-nos protegir de més virus, que no només sigui el Covid, tema de ventilació que he comentat, doncs potser a l'oci nocturn ara fa una major inversió a tenir purificadors d'aire i tal, i vingui el que vingui, ells podran continuar treballant, no? No sé, és que potser hem de repensar les coses, que no només és tancar-nos a casa, tancar els negocis i posar-te una mascareta.
Déu-n'hi-do, m'estic imaginant llapar la pantalla del mòbil, no, una imatge,
jo,
no?
Jo gairebé no ho faré, l'efecte que no.
Home, no ho faràs, ja ho veurem, Joan. Home, no sé, que no, la cosa va molt ràpida, eh?
M'hauria de veure molt apuradet.
Molt apurat, eh? Home, si fan pantalles de sabors.
Ostres, potser sí.
No ho sé. Un minut passarà a 3:45. Va, titulars del dia, importants, i dos tenen a veure amb el català com a llengua, no? El primer és un informe que ha fet el Departament de Recerca i Universitats, que ha presentat justament avui divendres al conjunt del sistema universitari de Catalunya. El 70,5% de les assignatures de grau es poden cursar en català. En castellà, en canvi, es poden cursar el 26,8% de les assignatures de grau, no? La consellera Gemma Geis ha obert la jornada, ha dit que el que sabem és que el català és majoritari a les universitats, però que s'ha de continuar treballant per enfortir el català en aquest àmbit. Què penseu? Ivan, comences tu ara.
A veure, sí. Jo pel que he llegit, és cert que aquestes dades no són dolentes, però que en els màsters baixava, principalment per l'assistència a molts Erasmus i
és normal, la gent que ve de fora, clar.
Ja, però la gent que ve de fora ha de saber que l'idioma normatiu de la universitat és el català. D'acord? I una persona que ve estrangera de Finlàndia o de Turquia igual no sap el català com el castellà. Per tant, si ve aquí s'ha de poder integrar en qualsevol dels dos idiomes. Dit això, ara, jo crec que hem d'obrir el marc, eh? El marc que hem fet aquest debat aquí algunes vegades és sobre l'estat del català com a ús social, a l'escola, a la universitat, a la feina, a tot arreu, no? I aquí la salut del català és dèbil. La plataforma de la llengua, l'últim informe que va fer el desembre, era bastant decebedor. Per tant, i el Govern de la Generalitat ja està treballant en el Pla Nacional de la Llengua, que ha de culminar amb diferents feines per tenir l'informe a finals de desembre. Per tant, jo crec que és una assignatura pendent a molts àmbits de la societat i que hem de continuar treballant. I que hi ha ingerències i que hi ha poders que no volen que el català evolucioni. La mostra la tenim en que el TCJ ha imposat a la Generalitat el 25% de català a tot el sistema sanitari, no? I això jo ho trobo molt greu.
Elisabet, continues tu?
Doncs, a veure, que se m'acumulen. A mi em fa molta gràcia, no?, perquè el català està superbé, és un idioma superpotent, és cultural, té una projecció internacional important, quan interessa, i quan no interessa està tocat de mort, i si no parlem més català morirem els catalanoparlants. Llavors, també hem de ser una miqueta curosos amb els informes aquests, no? Qui l'ha fet i amb quina intenció l'ha feta. El que ha dit ara el company que el tribunal ha impost, no ha impost res, són famílies que estan demanant. Llavors, el que s'estan imponent són a les famílies catalanes que volen un 25%, un 25% és una assignatura més a la setmana pels seus fills en la seva llengua materna, que no és normal que famílies que són castellanoparlants, els seus fills a la pública, perquè estem començant sempre estem parlant de la pública, perquè a la privada sí que poden fer currículums diferenciats o introduint més castellà, inclòs una tercera llengua, Llavors, si a la mateixa Catalunya estem afirmant que hi ha escoles que poden fer més castellà als nens, si ho pagues, llavors per mi és un exemple de discriminació econòmica flagrant per les famílies que no poden pagar-se una escola privada i volen que el seu nen tingui una hora més a la setmana en castellà a primària. A primària o infantil, perquè recordem que els nens ara mateix a Catalunya, al sistema públic i concertat, no escolten una paraula de castellà del seu professor fins a segon de primària.
Joan.
Bé, a veure, jo crec que cal separar els àmbits, també, eh? Perquè si comencem a barrejar l'escola amb la universitat, jo crec que aleshores fem un embolic tan gran que no té molt sentit. Per les dades de l'informe de la universitat, jo coincideixo amb el que s'ha dit, no? De que segurament aquestes dades són en l'àmbit dels graus, en l'àmbit dels màsters, aquestes xifres baixen. Jo crec que és principalment perquè venen estudiants estrangers. Principalment jo crec que el problema el tenim més amb la gent d'Amèrica Llatina, perquè ja venen amb el castellà i per tant entén que aquí ho hauria de poder fer. I per tant jo crec que també hauríem de ser sensibles a això, eh? Comparteixo el que estaves dient tu, que evidentment un quan va a un país a fora ha d'entendre quina és la llengua de treball, evidentment aquí és el català, però jo crec que també hauríem d'oferir doncs, un cert temps d'adaptació, eh? Per exemple en el cas de la meva universitat, de la meva facultat, en el cas dels màsters el primer semestre la majoria de les classes són en castellà i es fan cursos d'adaptació de català i d'aprenentatge de castellà també, perquè per exemple els estudiants xinesos, com deies tu, no parlen ni castellà ni català, moltes vegades en condicions, no? I en canvi a partir del segon semestre ja les assignatures progressivament es van fent en català, excepte d'altres on per exemple el català és imprescindible, no? Per exemple els màsters en periodisme el català és fonamental per una qüestió de després incorporar-se a les pràctiques, no? Aquí a Catalunya no pots fer periodisme sense poder parlar o com a mínim entendre el català per poder anar a una roda de premsa, no? Per tant, jo crec que aquí també hem d'aplicar a vegades una miqueta el sentit comú i la responsabilitat d'entendre que efectivament és importantíssim que preservem el català en tots els àmbits, la universitat és un d'ells, però també que és bo que vingui gent de fora a estudiar a les nostres universitats, perquè això ens dona una projecció internacional, i demanar-los i la gent que ve de fora que sigui comprensiva d'això. Jo m'he anat a fer un Erasmus a Bèlgica, i vaig fer un curs de flamenc, i les classes eren en flamenc o bé eren en anglès, i francament va servir per poder seguir el curs. Si era en anglès sí, en flamenc no. En flamenc no, però com a mínim vas amb l'esforç, no? de fer-ho. Jo crec que com a mínim hem d'exigir a la gent que ve de fora l'esforç d'entendre que estan en un país diferent on hi ha una llengua que és el català.
Ja. Voleu comentar alguna cosa més sobre això? O introdueixo un nou ítem? Ho dic perquè l'altre ítem del que parlàvem fa referència, en aquest cas, a l'escola, no? Perquè el Departament d'Educació ha anunciat avui que exigirà el nivell C2 de català als professors i als mestres a partir de l'any 2024, cosa que sembla ser que no ha caigut massa bé dins de la comunitat educativa, segons...
Jo crec que reconeixer que quan ho vaig llegir, dic, és que no es feia ja. No, després ho vaig veure, a mi em va semblar com bastant increïble que no fos així, no? Bé, jo crec que...
Doncs exact com és la cosa, que no han dit anem a fer-ho ja, el 2022 o el 2023, sinó el 2024, segurament per permetre, m'imagino jo, no ho sé, que mestres i professors doncs es reciclin i puguin assolir aquest grau C2 de català. Ivan.
Sorprenent perquè qualsevol oposició a qualsevol administració pública de Catalunya ja com a prèvia per poder fer l'oposició et demana el C2 si no has de fer un examen en què tu demostris que tens els coneixements pel C2. Jo m'he posat igual de sorprès. Home, és el mínim. O sigui, és el mínim que el cos docent de Catalunya domini les dues llengües. I el català és la llengua pròpia i l'ha de dominar. Per tant, jo aquí no veig cap sorpresa. La sorpresa és que no s'exigís fins ara. Això ho reconec.
Jo també he de reconèixer que era totalment ignorant amb aquest tema. Jo pensava que demanaven el C1. Jo pensava que era el C1, no? Jo que vaig agafar ja una reforma educativa, ja vaig agafar la LOCSE, jo vaig sortir del batxillerat amb el C1, jo pensava que era el que t'exigien. Fa uns anys, ara ja no sabien ni que havien pujat al C2, no tinc molt clar tampoc no com has d'aconseguir el C2, però bueno, que tot el que sigui de reafirmar que el nostre professorat tingui un bon nivell tant de llengua catalana com del resta de temari que han de fer, per mi benvingut sigui, sempre que tinguin temps opcions i mitjans per aconseguir-ho i reciclar-se, perquè clar, si després els obligues al seu poc temps lliure que tenen els professors ja de per si, d'haver d'estudiar, preparar-se un examen, pagar tasses d'una acadèmia, tot això, llavors hem de parlar com ho volen aconseguir.
És interessant veure el per què s'han queixat els professors quan han conegut aquesta normativa, amb una mica la línia del que està dient l'Elisabet, que estan molt carregats amb tot el tema Covid, que estan amb molt de bòlit, que hi ha molta reunió, que hi ha molta activitat extra a banda del que és l'activitat lectiva, i aquest anunci ha caigut en un mal moment. És això el que diuen els...
Hem de distingir el moment conjuntural, que l'està patint tothom, professors, pares, mares, sanitaris, infermeres, tothom l'està patint, totes les empreses tenen gent teletreball, per tant, la conjuntura és difícil, d'acord? Però a veure, amb tota l'estima, normalment un professor a les 5 de la tarda acaba la seva jornada laboral...
No, no li diguis amb ella la cara.
No, ho dic perquè si ens posem a ser políticament correctes ens enganyarem. D'acord? No. Aleshores, escolti'm, quan tu ets autònom, no és que et plantegis si treballes de 9 a 5, és que hi ha el cap de setmana que tens problemes per no treballar. D'acord? Aleshores, tots tenim molt estrès en determinades èpoques de l'any, tinguem la professió que tinguem, i a vegades durant molts anys. I si ets autònom, i aquí jo crec que n'hi ha un parell, durant molts anys. Aleshores, aquest col·lectiu, que fa una feina increïble. No, i que és molt dura i que reconec que és estressant, que no em digui que no té temps quan plega a les 5 de la tarda. Això jo no els hi compro. Per tant, segona variable. Un professor, un mestre, s'ha d'estar formant durant, evidentment, tota la seva vida. Perquè tu no pots acabar una carrera l'any 82, d'acord? I el 92 ensenyar amb els mateixos paràmetres i el mateix temari que et van ensenyar fa 10 anys. Això és obvi. Per tant, això ho han de tenir integrat, sigui per millorar el seu nivell de català, sigui per millorar o canviar el sistema pedagògic.
Elisabet, o Joan. Sí. No, digues, Joan.
A veure, jo discrepo una mica del que has dit, eh? És a dir, a veure, jo crec que ja és veritat que tothom a la pandèmia ho ha passat malament i que tothom ha fet molts esforços, però jo crec que aquelles feines que han tingut a veure amb el tracte amb les persones, com és el cas dels mestres o és el cas dels sanitaris, ho han patit una miqueta més, perquè no només han viscut els seus problemes, sinó els problemes dels altres, eh? Jo crec que en molts casos, eh? La meva família és família de mestres i jo em dedico com a professor universitari, per tant, t'asseguro que això ho hem vist molt bé. I d'altra banda, que tampoc és veritat que acabis a les 5 de la tarda, perquè t'emportes molta feina a casa, moltíssima feina a casa. És a dir, d'acord que potser, no és el que comentaves, que també és cert, la feina de l'autònom que ha de treballar al cap de setmana, però també hi ha molta feina que el professor no pot dir, molt bé, ara són les 5 de la tarda i ja s'ha acabat, perquè el problema t'acompanya també, o en forma de correus electrònics, en forma de treballs per corregir, no? Per tant, jo crec que en la societat en general ens queixem molt, eh? Tots ens queixem molt. I jo crec que als mestres se'ls ha de demanar aquest esforç amb una cosa que és tan bàsica, no?, com és el domini de la llengua, no?, de la llengua pròpia del país, però jo, a mi m'agradaria ser una miqueta comprensiu també en que es puguin queixar, una mica, no?, i tenir previst de poder-los donar les eines per poder fer bé la seva feina i, en aquest cas, per fer una cosa que segurament haurien d'haver fet molt abans, segurament. Però, escolta, si no s'ha fet, mirem de corregir-ho ara amb tranquil·litat per tothom.
Elisabet, com ho veus?
No, totalment d'acord amb ell. És que quan surten a les 5 no marxen a casa lliures. Han de preparar una classe. A mi em va passar d'haver de preparar, no una classe, no soc professora, però quan tu has de fer una exposició pública del que sigui, nosaltres som polítics així de nivell municipal, tu quan has de preparar un ple, a que no només estàs a les 2 hores del ple, estàs preparant tu moltes hores. Llavors els professors això cada dia, ells tenen ple cada dia, tenen 20 persones a classe i han de tenir preparada una classe, i això no et surt així de primera, exàmens, treballs, el que ho comentava. Llavors, si ara només els hi diu a l'administració d'un dia per l'altre o d'un any per l'altre has d'aconseguir passar aquest examen buscant el temps que no tens ja a la teva jornada, normal que es queixin. Que han de tenir un bon nivell? Sí. Que potser han de mirar si això pot ser dins de la seva jornada laboral, que sigui una facilitat al seu centre educatiu. Per això et dic, no és tant el què, sinó el com.
Ivan, digues.
És que, compartint els vostres raonaments, aquesta problemàtica la tenen infinitat de professionals de tots els àmbits.
No, però tu imagina't que ara t'obliguen a fer una cosa que quan et van contractar no te l'exigien. Tu què pensaràs? Bé, doncs ho faré, aquesta formació, mentre la meva jornada, no fora de la meva jornada.
Bueno,
jo tinc curiositat de saber, l'altre autònom ets tu, no?
Sí.
Ah, va. digues.
No, insistia en això, eh? Evidentment, com a autònom, tu també t'has de formar. Sí, a l'hora que sigui. I també tens problemes de família. També deixes d'anar als amics. Vull dir, fiquem-nos al cap que aquesta problemàtica la tenim tots, de pràcticament totes les professions. Aleshores, és cert que no pleguen a les 5 i tindrem més feina, com altres pleguem a les 8 i a les 10, quan hem anat de sopar els nanos, ens hi tornem a posar. Escolta'm, la formació és necessària, és imprescindible pels professors i per totes les professions del món.
És veritat això que deia, jo crec que aquí sí que estem tots d'acord, no? Que el fet de ser professora, mestre, és una elecció en el seu dia que et garanteix que t'hauràs d'estar formant tota la vida. Sí, això sí. Està clar, no? Perquè si no, què estàs ensenyant, en definitiva,
sí, sí.
No?
Això sí també passa a totes les professions.
Absolutament, també, clar, clar, clar.
També he de dir-te que jo pensava com tu fins que una de les meves millors amigues és professora. I són moltes bronques que ja ens hem agafat quan li diem, 2 mesos de vacances, que bé que vius, a les 5 a casa. Ens ha reeducat ella perquè hem vist el que està fent ella. Mm-hmm. Llavors, també t'ha dit que jo pensava això fins que coneixes un de personalment.
I tots coneixem mestres, eh?
Sí, sí. No, però jo crec que hi ha molts mestres que també són conscients de que la formació l'han de fer fora estrictament de l'horari en què han de fer l'atenció als alumnes o les famílies. Jo no ho agafaria tant per aquí. Jo entenc la queixa dels autònoms, us entenc molt bé. Perquè,
jo no he dit res, eh? No,
però t'he vist que anaves a fer així.
Ah, és que estava d'acord, clar, però no he dit res.
Els ullets no et veuen, no? Però no vas movent el cap allà.
No, perquè estic d'acord, què vols que et digui?
No, correcte, no? Però jo us asseguro, jo porto el meu cas personal i de molts companys de professors universitaris que aquest mes de gener, per exemple, o sigui, és un mes de feina brutal que no acaba a les 5 de la tarda i que continua els caps de setmana, eh? Vull dir, som bastant, bastant conscients malgrat no ser autònoms.
Molt lleig això de revelar intimitats, perquè el meu era opinar sense dir, saps? És a dir, tres quarts i un minut de quatre. Escolteu, anem a parlar un moment de la reforma laboral, no? Ho dic perquè avui s'han reunit a Barcelona les cúpules de Comissions Obreres i UGT, justament per tancar files al voltant de la reforma laboral pactada a la mesa de diàleg social i que s'ha de votar, com sabeu, el 3 de febrer al Congrés dels Diputats. De moment, per on va la cosa és que sembla que Esquerra s'ha estat, d'alguna manera, ancorant en el no, donada la negativa del govern central a continuar negociant, però no es descarta res. El que estem veient és que fins i tot veus de la pròpia Esquerra assenyalen que es podrien donar sorpreses en l'últim tram de la negociació, és a dir, abans del dia 3, per tal que finalment recolzés el que és l'aprovació d'aquesta reforma laboral. I, per cert, ahir ho dèiem aquí al programa, crida l'atenció des de fora, eh? No estic dient ni que sigui bo ni dolent, que quan finalment es posen d'acord sindicats, patronal i govern, els que no es posen d'acord són els partits polítics. No deixa cridar l'atenció. Què opineu sobre aquesta qüestió? Qui vol començar? Potser el Joan, no, aquest d'Esquerra Republicana.
Aquesta és teva.
Vinga.
Home, no sé si és meu, no sé, que és de tots, eh? Digues-la de la reforma laboral. A veure, jo crec que ara mateix és una reforma laboral que es demostra clarament insuficient. Jo, a veure, puc entendre que és bo que hi hagi un cert consens, com ara es destacava, perquè és important que hi hagi consensos, però el que no pot ser és que aquests consensos siguin tan de mínims, que, francament, el benefici l'hagis de rascar, però molt, per acabar trobant alguna cosa positiva. Jo tampoc he entès gaire aquesta posició dels sindicats, dient que no s'havia de seguir negociant en el Parlament, bé, en el Congrés, no? Vull dir, jo crec que això és el lloc on s'ha de negociar, no? I després, és un dels llocs on s'ha de negociar, i després també les taules amb els sindicats, no? Per tant, a veure, jo crec que faria bé tothom d'escoltar dient que no està tancat i fer una miqueta de cas a les coses que està dient Esquerra Republicana, no? En aquest sentit, i no bloquejar en banda com si haguessin uns bons i uns dolents perquè uns hi han arribat a un acord, no? Doncs no n'hi ha prou.
Tu com ho veus, Ivan?
Mira, de fet, una part de les cúpules d'aquestes que parla sindicals estava dinant a l'assador ara mateix.
Ah, sí?
Que és on jo he dinat, aquí, davant
de la peixera. Quina part de la
cúpula? Comissions Obreres, ah, sí? L'Unai Sordo.
Ah, l'Unai Sordo estava aquí?
Amb el secretari general.
Exclusiva, eh?
Sí, exclusiva. No podem anar en un moment.
Però tu ets periodista?
No.
Agafem el micro i...
Arribava just. M'arriba, espera, José, si agafo el micro, arribo fins a l'assador de Lugo, no? No? Bueno, si no, aprofiti i dir alguna cosa. Vull dir, es menja molt bé, d'altra banda. Doncs, digues,
perdona. No, després d'aquesta exclusiva. No, a veure, jo crec que intencionalment aquesta reforma tenia un bon punt, que era intentar acabar amb l'estacionalitat, amb la temporalitat, d'acord? Això, en general. Des del punt de vista català, clar, obvia absolutament el marc català de relacions laborals, d'acord? I obvia totalment que el poder adquisitiu dels treballadors catalans ha de pujar conforme puja l'IPC català. Aleshores, nosaltres què ens trobaríem amb aquesta reforma laboral? Que després de tots els convenis col·lectius, sectorials o nacionals, l'IPC de referència seria l'espanyol. I un treballador de qualsevol altra regió de Castella, d'Andalusia, d'acord, no té els increments del cost de la vida que té un treballador de Barcelona, de Rosa, de Tarragona. Aquest és un primer aspecte. Per tant, el poder adquisitiu dels treballadors catalans seria menor si la referència és l'estatal. I en segon, subvia qualsevol marc català de relacions laborals. Vull dir, aquí jo crec que ens han de donar l'autonomia suficient com perquè aquests convenis els gestioni la Generalitat amb els sindicats catalans.
L'altre dia va estar de tota manera... Va estar aquí Camil Ros, i va ser molt crític en aquest cas amb Esquerra Republicana de Catalunya justament per al tema de no recolzar la reforma laboral. Vull dir que no sé si seria molt, molt diferent la postura. Elisabet, què et sembla?
No, nosaltres el que està clar que el Partit Popular té una posició clara que és en contra d'aquesta reforma perquè ho creiem innecessària totalment perquè aquest mes justament no, ara veiem el govern traient pit dels bons resultats de l'atur, no?, d'aquest mes. Llavors, això s'està aconseguint amb la reforma laboral que està vigent encara, que és la del Partit Popular. Llavors, o és bona, no?, m'estan dient que és una bona reforma laboral perquè aconsegueix aquestes dades d'atur tan baixes. I, per l'altra banda, ens estan, no?, com bombardejant cada dia que és supernecessari derogar-la, que és l'única salida, però amb això sí que jo crec que és un projecte totalment personal de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha de concórrer unes eleccions en un any i mig i vol anar amb un projecte del seu nom, no del partit ja, del seu nom. Per això ha aconseguit uns acords amb els sindicats, que són de mínims, i amb l'altra patronal, que és un altre acord de mínims, però això a mi no em val. El tema de la temporalitat, anar a atacar la temporalitat com si de per se sigui dolenta, és un desconeixement total del mercat laboral, perquè hi ha flexibilitats que són voluntàries i són necessàries, tant per l'empresa com per al treballador. El que nosaltres vam fer amb la nostra reforma de Fàtima Báñez va ser donar poder a les empreses i als treballadors perquè puguin arribar als seus acords propis, perquè tinguin una flexibilitat que el mercat ha de ser flexible. El que no podem fer és tancar-ho, perquè al final el que estem fent és desincentivar les empreses per poder contractar, perquè una empresa potser té una necessitat ara i no sap si d'aquí a 4 o 5 mesos la tindrà. Llavors, què pensarà? No, si jo he d'agafar un treballador fixa des del primer moment, doncs no l'agafo i ja, mira, faig el que pugui amb els meus treballadors. No, si tu li dones més flexibilitat a l'empresa, l'empresa funciona bé, contractarà indefinidament perquè l'empresa no vol estar formant contínuament segons quins sectors. Llavors, per mi, totalment innecessari, el vot negatiu del Partit Popular és obvi.
No, bàsicament, sobre una de les coses que has dit, si una empresa necessita treballadors, perquè l'economia va bé, perquè té moltes vendes i molts clients, contractarà treballadors. El que hem de facilitar des del públic és que aquests contractes siguin estables i siguin fixes, sobretot també perquè la gent tingui tranquil·litat. Per tant, aquí nosaltres el que hem de procurar és que l'economia funcioni bé. I si tu a una empresa li dones possibilitat entre molta temporalitat o molt treball fix, evidentment optarà per la temporalitat. Nosaltres hem de mirar de reduir-la, tot i sabent que hi ha sectors econòmics que necessiten la temporalitat. Ja sabem que hi ha moltes feines que són estacionals, però hem de tendir a reduir-la.
Canviem d'assumpte, però seguim dins l'àmbit universitari perquè la denúncia de 25 professores i investigadores víctimes d'assetjament i de violència masclista en l'àmbit universitari que va publicar el Periódico de Catalunya ha fet que el Consell Interuniversitari de Catalunya acceleri la revisió dels protocols contra la violència de gènere. Com heu vist aquesta història? Sembla necessària, no, Joan?
Home, és imprescindible. Jo diria que totes les universitats estan fent els deures aquests darrers anys activant protocols antiassetjament en tots els àmbits, no només entre el personal d'administració de serveis i el professorat, sinó també entre els estudiants. I és evident que, com a molts altres àmbits de la societat, hem de fer més feina i intentar evitar que no hi hagi cap d'aquests casos, no? La situació a la universitat és com en tants altres sectors, no? Quan hi ha una relació de dominació de càrrec on hi ha un home i una dona o s'opten a places, doncs de vegades es produeixen aquestes situacions d'injustícia simplement pel gènere, no? I això s'ha de combatre i hem de tenir aquests protocols.
Què vulgueu?
No, jo, mira, com a única dona avui a la taula, em sembla un cas gravíssim. El protocol hauria de ser claríssim, que és denunciar el teu superior, denunciar després a recursos humans, a qualsevol empresa, no? Perquè si no és la universitat, perquè és el que comentava el company, és que no és una cosa que sigui reduït d'un àmbit, d'un tipus de persona, d'un tipus de formació, és que està totalment extengut a la societat i llavors les dones han de saber on sempre han de poder anar a reclamar la seva seguretat. I si m'escolta una dona que estigui ara patint, que si li fa por denunciar, perquè és normal, el seu cap, el seu tal, la policia té totalment protocols i té unitats especialitzades que l'atendran perfectament i que no es calli, òbviament.
Ivan,
sí, ràpidament, destacar que aquest ha estat un protocol impulsat per una feina periodística, per un reportatge periodístic i el testimoni de 25 dones valentes que s'han atrevit a denunciar. Per tant, home, feliç que hi hagi una bona feina periodística al darrere que ajudi a impulsar i acabar amb la violència de gènere.
Estem a 5 minuts de les 4, traïm el cap fora, a veure qui és el que s'està comentant avui al carrer. Avui anem a una bodega, és la bodega Josefa, al barri del Ferrer, no és la primera vegada. Ens acompanya el Jordi, que és el seu propietari. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Avui la gent de què parla quan entra dins la bodega?
Bueno, lo de Rússia ja passo. M'agafa massa lluny,
val,
de Rússia.
Està bé.
Llavors, el tema pel matí era el Nadal, perquè l'estàvem veient.
El Nadal vols dir el jugador de tennis, no?, que s'ha classificat per la final, no?
Això és una molt bona notícia. Un tio que està cascat i està a la final.
Ja.
Aquest tema és el que teníem a davant de la taula aquest matí.
Val. O sigui, avui s'ha parlat de tennis.
Sí. I de fondo, a l'ambient hi ha un acolloniment del tema de que s'aixequen totes les mesures d'aquestes del Covid.
Uh-huh.
I bueno, la gent diu, però què està passant aquí? Que hi ha vida normal ja aquí, que la setmana que ve ja tot és normal. I hi ha una mica així, una mica de sorpresa, no? Una mica de por.
Clar, 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 clar. I s'entén, lògicament, no? Perquè hi ha molta por, efectivament, ara ja es nota moltes coses.
Informació, Penso que falta informació,
Clar. Jordi, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon cap de setmana. Molt amable.
Sí, bé.
Gràcies.
Futbol.
Bona tarda.
Futbol, estic més tranquil. No hi ha futbol.
No hi ha futbol. Estaràs més tranquil. Perfecte. Gràcies, Jordi. Bona tarda. Quin cas, aquest del Nadal. Ho dic perquè, efectivament, oblidem tota la controvèrsia amb la que hem arribat a aquesta final a Austràlia. I, mira, com a mínim hem tingut allò, l'alegria de Nadal, no?
Sí, home, i sobretot perquè és un veterà, no? I dius, hòstia, una mostra d'esforç, de superació, no? Bueno, que és d'agrair, no? I és un exemple, l'esport sempre té grans exemples, per tant, és un exemple més que els nanos, que els joves que juguen a tennis s'hi poden reflexar, no? No, home, jo content. Nadal, tot i que sigui madridista, és una persona, un personatge, un esportista que sempre m'ha caigut bé, per tant, desitjar-li la millor de les sorts.
No és un personatge que m'ha caigut especialment simpàtic. A veure, no me n'alegro que vagi guanyant, tampoc tinc res en contra d'ell, però no és un dels esportistes que jo agafaria com a referent, no.
Tot i les seves adscripcions nacionals o de club és igual, Això és a vegades química, no té res a
veure. Sí.
No, a mi em sembla una bona persona i jo que no sóc seguidora dels esports, la veritat que quan al final te n'enteres, no?, el que està fent Nadal, perquè al final te n'enteres ni que no sigui seguidora dels esports i jo me n'alegro, la veritat. Tenir un esportista com ell, espanyol, que estigui a punt de guanyar 21 grans slams, no?, o els que siguin de tal... Que...
Molts grans slams.
Pot ser l'esportista que tingui més grans slams de la història.
Segurament.
Llavors, per mi és un orgull, perquè realment em sembla una molt bona persona.
A mi m'ha agradat molt el Jordi quan ha dit, bueno, i això de Rússia passo. Us heu adonat, no? O sigui,
és
amb
que
una
si
franquesa,
comencem amb això...
Déu-n'hi-do, Si comencem amb això, Déu-n'hi-do. En fi, estem a minut i mig de les 4 en punt de la tarda, hi ha molts altres temes. Com estan els ànims amb el tema dels Jocs Olímpics d'hivern,
Déu-n'hi-do.
No tenim temps, eh? Ens queda un minut i mig, eh? Però Déu-n'hi-do, com estan els ànims cada vegada que dic Jocs Olímpics d'hivern. Passa això, no? Que tothom com es transforma, no? D'alguna manera.
Bé, home, hi ha moltes problemes. Jo crec que hi ha una cosa positiva, que és la primera vegada que una nació de l'Estat fa un referèndum per preguntar-li al territori què vol fer i què no vol fer i que accepta el resultat. Jo crec que això és positiu. Escolta, que l'Alt Pirineu i l'Aran es pronunciïn i el govern de la Generalitat ha d'acceptar el que digui el territori. Punt primer. Punt segon. Home, a mi em sembla bastant impresentable la postura de l'Aragó. Vull dir, Aragó ha demanat 3 vegades uns Jocs Olímpics, no li han donat, i jo dubto que si n'és sol ara li donguessin. Yeah. I punt tercer, dubto que encara que tirem endavant, encara que el territori digui que sí, ens doni aquestes Olimpiades, bàsicament perquè l'interès real de l'Estat és que Madrid sigui candidata l'any 2036 al de l'hivern. I Barcelona, en aquest sentit, jo crec que fa nosa.
Elisabet, algun comentari? Però
no,
molt ràpid,
a mi em fa por que tota aquesta picabaralla faci al final negatiu per nosaltres i que perdem els Jocs d'hivern. La veritat.
Tu creus?
Sí.
Bueno, Joan, pots dir alguna cosa? Tens 10 segons.
Bé, que jo crec, com han dit l'Ivan, que l'actitud d'Aragó no té molt sentit. Jo, personalment, no sóc partidari de fer els Jocs Olímpics d'hivern, però sóc molt favorable que es faci una consulta preguntant a la gent del territori què en pensa, perquè principalment són ells els afectats.
Déu-n'hi-do, podríem ampliar-ho això, però ho farem un altre dia. Moltíssimes gràcies als tres. Elisabet, Joan, Ivan, ha estat un plaer, com sempre, tenir-vos aquí.
Gràcies.
Que fem una pausa, que tornem de seguida amb una entrevista que jo crec que els agradarà molt. Ara de seguida els explico qui és Carlos Blasco.